3 de cada 10 residents a Balears pateix exclusió residencial per mort de la crisi de l'habitatge. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Un informe de la Fundació FOESA, entitat fundada per Càritas, revela que un de cada 5 balears, és a dir, 233 residents, 233.000 residents, viu en situació d'exclusió social i el major factor de desigualtat és precisament l'habitatge. A l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tant de recursos a pagar una casa i els seus subministraments que una vegada ho han pagat tot, es queden per sota de la pobresa severa. Un fet alarmant, segons el sociòleg Tomàs Ubrich.
Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Baleares. Es ahora más que nunca un derecho fake. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar. Para ello es crucial adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado.
L'estudi també apunta que cada vegada hi ha més persones en feina que pateixen exclusió social per mort de la precarietat laboral i els salaris insuficients. Per això l'entitat reclama una resposta contundent tant per part de les administracions com de la societat civil per evitar, diuen, el col·lapse. La pobresa lligada a la crisi residencial marca l'actualitat d'aquest dimecres, dia 10 de desembre, dia en què Toni Sastre hem de parlar també de turisme.
Això és perquè la plataforma Airbnb retira més de 4.400 anuncis de lloguer vacacional que no tenien número de registre arran de la campanya d'inspecció del Consell de Mallorca contra l'oferta turística il·legal, la qual cosa suposa més de 20.000 places eliminades del mercat.
Precisament a aquesta hora, la presidenta del govern, Marga Proens, participa en el Comitè Europeu de les Regions a Brussel·les per presentar un projecte de dictamen per un turisme de més qualitat. I en plana sanitària, la vaga de metges deixa un total de 170 operacions i 5.700 consultes hospitalàries anul·lades en els dos primers dies, segons l'IBE Salut.
La segona jornada de vaga contra la reforma de l'Estatut Marc ha tingut novament un seguiment massiu del 85% dels hospitals i un 70% d'atenció primària. Demà, la ministra de Sanitat, Mònica García, reunirà amb el matí amb les parts implicades per intentar desbloquejar el conflicte que està previst que s'allargui fins divendres.
La Federació Balear de Confraries de Pescadors qualifica d'insult la proposta de la Comissió Europea per reduir un 65% el dia de pesca de la flota d'arrossegament a la Mediterrània.
El president de la Federació de les Illes, Domingo Bonnin, alerta que la restricció proposada per Europa faria gairebé inviable, diu, l'activitat pesquera d'un sector que ja fa mal abast per sobreviure.
Clar, que te diguin que només podràs fer feina 9 dies és molt complicat d'assumir, perquè no va en la línia de lo que mos han anat dient fins ara.
La federació confia que el ministre d'Agricultura, Luis Planas, pugui negociar 2 dies més de permís en el Consell de Ministres de la Unió Europea, que demà comença a Brussel·les.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va intentar assassinar a punyalades la seva exparella a Costitx.
Després de rebre l'alta hospitalària, l'home de 34 anys va ser enviat a la presó. La víctima de 36 anys roman ingressada a l'Hospital de Son Espases des del passat 30 de novembre.
Detinguda l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, a Madrid, en una operació sobre contractació pública dirigida per l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció.
Díez és investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d'influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia o alts comandaments de la Guàrdia Civil, amb què, segons el jutge, pretenia malbaratar investigacions judicials.
I la Federació de Futbol ha canviat l'horari del partit de Copa del Rei de l'Atlètic Balears. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, així és el partit. Atenció, entre Atlètic Balears i Atlètic de Madrid finalment es jugarà dimecres dia 17 a les 7 del vespre. Ho ha anunciat fa uns moments la Federació Espanyola de Futbol, un canvi que han realitzat per motius televisius. El club blanc i blau ha informat que les entrades ja adquirides continuen sent vàlides. Aquest canvi no afecta el Real Mallorca, que jugarà just el dia abans, com estava previst, el dimarts 16, també a les 7 del vespre. I pel que fa al futbol sala, el Palma Futsal diu adeu a la Copa del Rei. El conjunt mallorquí ha quedat eliminat després de perdre la pròrroga per 5-3 a la pista de l'Inter Movistar i vespre. L'equip d'Antonio Vadillo centra ja en el partit de Lliga de dissabte contra el Rivera Navarra, penúltim a la classificació.
Més esports quan passin un minut de les 7:30. I pel que fa al temps, dia sense gaire canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Efectivament, no ha canviat gaire el temps avui i tampoc ho farà demà. Avui hem tornat a superar els 20 graus, tant a Mallorca com també a Eivissa. És el cinquè dia consecutiu en què superam els 20 graus a qualque indret de les illes. No és poca cosa, això, només de desembre. I ara, demà, segurament tornarem a repetir aquesta mateixa situació. És veritat que també hi ha bandes de les illes on tenim la influència d'alguns intervals de núvols baixos i demà tornarà a ser així, principalment durant la primera meitat del dia. A partir de migdia segurament veurem més estones de sol, però vaja, com configuració molt semblant a la d'avui, un vent que en continuarà bufant fluix, en aquest cas ho farà més aviat de xaloc, per tant a la mà continuarem amb una mà molt plàcida i les temperatures continuaran sent suaus durant les hores centrals del dia, segurament tornarem a repetir qualque registre per damunt dels 20 graus.
Demà s'espera, per tant, continuïtat de cara al cap de setmana, s'esperen canvis o ja de cara a la setmana que ve?
No s'esperen canvis significatius, veure que poden tenir qualque interval de núvol més, en vista dissabte, diumenge, però, tret d'això, poca cosa, perquè les temperatures segurament seguiran sent suaus.
Ho detallarem a partir de demà. Gràcies, Dani. I avui vos volen donar les gràcies a vosaltres perquè IB3 Ràdio tanca l'any amb 26.000 oients, segons les dades d'audiència del darrer estudi general de mitjans de l'any publicat avui, i l'informatiu vespre triplica oients. Un informatiu en què avui recordarem Robe Iniesta, l'ànima d'Extremoduro, que ha mort als 63 anys. Així, i amb altres apunts culturals, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida de Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Un de cada cinc balears viu en situació d'exclusió social. Això significa que 233.000 persones residents a les illes estan atrapades en processos de vulnerabilitat, segons un estudi de la Fundació FOESA, entitat fundada per Càritas. El major factor de desigualtat és l'habitatge. A l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tant de recursos a pagar un immoble i els seus subministraments que una vegada ho han pagat tot es queden per sota de la pobresa severa.
El sociòleg de FOESA, Tomàs Ubrich, assegura que aquestes dades són preocupants. L'informe destaca que quasi 3 de cada 10 illencs sofreix exclusió residencial. A més, unes 100.000 persones viuen en una casa amb problemes d'insalubritat. El més perjudicats, les persones estrangeres i les dones.
Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Baleares. Es ahora más que nunca un derecho fake. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar. Para ello es crucial adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado.
L'estudi apunta que, també que, tot i que la població ocupada ha crescut fins a les 607.000 persones, l'exclusió social de persones en feina ha augmentat per la precarietat laboral i els salaris insuficients. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama unes institucions fortes i una societat civil activa per evitar el col·lapse.
No fallen les persones, falla el sistema. La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, pero chocan con barreras estructurales.
També lamenten que l'ingrés mínim vital només arriba al 35% de les persones de les Balears en situació de pobresa severa i que la renda mínima autonòmica, la RESOGA, gairebé ha desaparegut.
Càritas parla de dret fake per l'increment abusiu dels preus dels pisos, una consideració que es veu avalada avui amb les dades que ha publicat Fotocasa.
El portal immobiliari assegura que els darrers anys l'habitatge a les Balears s'ha encarit 600 euros cada mes.
I la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, assegura que la llei d'habitatge limita els preus de lloguer i protegeix la pròrroga dels contractes. Així ho ha defensat a la sessió de control del Congrés després que ahir el Ministeri de Drets Socials publicàs que la revisió dels contractes de lloguer de Balears que acabaran l'any que ve i que es firmaren ara fa 5 anys podrien incrementar de mitjana 4.600 euros anuals.
Porque existe en España una ley, que es la ley de vivienda, que está limitando ya los precios de alquiler y que está protegiendo ya la prórroga de esos contratos. Los contratos no vencen a año natural, sino cuando uno los firma. Entonces, allí nos damos cuenta que gracias a esta ley, a la aplicación de zonas tensionadas, más de la mitad de los mismos se encuentran ya protegidos por esta herramienta.
Un fet que, recordem, podria afectar, segons el Ministeri, fins a 70.000 persones que viuen en aquests habitatges. La plataforma Airbnb retira més de 4.400 anuncis de lloguer vacacional que no tenien número de registre arran de la campanya d'inspecció del Consell de Mallorca contra l'oferta turística il·legal, la qual cosa suposa més de 20.000 places eliminades del mercat.
Així mateix, la plataforma Holidoo ja només anuncia immobles legals en el seu web. La institució tanca la campanya d'estiu amb més de 3.000 actuacions, un 20% més que el 2024, de les quals més de 1.600 han estat a l'oferta il·legal. Les inspeccions s'iniciaren el passat 15 de maig i s'han perllongat fins al 15 de novembre. El conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, ha fet balanç de les 1.659 actuacions dutes a terme.
D'esta forma, el número de actuaciones contra la oferta ilegal se ha triplicado en esta campaña de verano si tomamos como referencia la campaña del año 23, manteniendo estable su cifra respecto de la campaña del año pasado.
Precisament avui, la presidenta del govern, Marga Proens, és a Brussel·les per defensar que les illes serveixen d'exemple de sostenibilitat turística i resiliència.
Proens presenta el projecte de dictamen per un turisme de més qualitat, o fan aquesta hora en el ple del Comitè Europeu de les Regions, sota el títol "Per un turisme sostenible i resilient a la Unió Europea, estratègia de gestió equilibrada i adaptativa".
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I en plana sanitària, la ministra de Sanitat, Mònica García, reunirà demà a les 11 del matí amb les parts implicades per intentar desbloquejar el conflicte i desconvocar la vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat, que va començar ahir, la vaga, i està previst que s'allargui fins divendres. De moment es mantenen les protestes i les concentracions a les portes dels centres sanitaris. La segona jornada de vaga ha tingut avui novament un seguiment massiu del 85% dels hospitals i un 70% a atenció primària, segons el sindicat mèdic Cimeval, un dels convocants. Les dues primeres jornades de la vaga han obligat a anul·lar un total de 170 operacions i 5.700 consultes hospitalàries, segons dades de l'IBE Salut. Helena Gregori.
Els facultatius es queixen que les guàrdies no computen en la vida laboral i que l'excés d'hores repercuteix en l'atenció. Carlos Rodríguez es portaveu de Cimeval.
El hacer guardias tan exhaustivas como estamos haciendo nos parece indigno, no solo para nosotros, sino para los pacientes, para la población.
En el cas d'Eivissa, l'augment de població ha provocat que s'estiguin atenent 2.200 targetes sanitàries per metge, tornant a les xifres de fa 10 anys.
Hemos de llegar a acuerdos, por eso existe un foro de la atención primaria, para que las agendas no estén desbordadas por el número de pacientes que hay que ver cada día. ¿Qué cantidad de gente, de médicos, que están con el burnout, están quemados?
Les mobilitzacions s'allargaran 2 dies més seguint la vaga a nivell nacional.
El govern critica l'executiu central pel que qualifiquen, diuen, d'incapacitat per arribar a acords. És la presidenta Marga Proens.
Si ahir els ciutadans varen ser un d'aquests més de 200 pacients que varen veure suspeses les seves proves radiològiques, hi ha un únic responsable. No és el govern de les Illes Balears, no és el professional sanitari, és el govern d'Espanya i és Pedro Sánchez, amb aquestes imposicions, amb aquestes retallades i amb aquesta minva de la qualitat de vida del personal sanitari.
I avui, arreu de les illes, han començat a funcionar les noves ambulàncies, una inversió de gairebé 56 milions d'euros que ha permès desplegar un total de gairebé 250 vehicles nous.
Les pitiuses han estat dotades en 42 ambulàncies, 38 a Eivissa i 4 a Formentera, mentre que a Menorca n'han arribat 12, 3 vehicles més dels quals hi havia fins ara. 7 estaran de guàrdia cada dia i 5 es deixaran de reserva per assegurar el servei en cas de manteniment, incidències o situacions de contingència. Totes elles estan equipades amb els darrers avanços tecnològics, tant les de transport urgent com les programades, tenen lliteres elèctriques i presenten millores importants en la climatització i en el sistema de filtració i desinfecció d'aire dels habitacles, com explica Andreu Mascaró, que és el coordinador de l'àrea de flota i logística del SAMU 061.
Des transport no urgent són la primera flota d'ambulàncies, primer servei d'ambulàncies que durà llitera elèctrica dins les ambulàncies, d'aquestes de transport no urgent. Això és un tret molt diferenciador i, bueno, que ja de cara als pacients i sobretot de cara als professionals per a qui maneja de càrregues, pues, és un tret molt important, juntament amb l'altre que he comentat de la climatització i aquest sistema de purificació d'aire.
La renovació aporta més seguretat i comoditat per als usuaris amb lliteres elèctriques i manco vibracions.
I les Balears descarten, de moment, l'ús obligatori de la mascareta als centres de salut, com ja passa a Catalunya. Segons la consellera, Manuela García, no és necessari perquè actualment la situació de la grip es troba en fase 1 i, per ara, la mesura passa només per la recomanació. En qualsevol cas, la situació epidemiològica revisarà demà, com cada dijous.
Con lo cual las medidas pueden ir cambiando cada jueves en función de cómo esté la incidencia, de cómo esté la saturación de los hospitales, de qué virus sea el que circule. Es decir, una toma de decisiones que se hacen en función de los indicadores de nuestra propia comunidad.
I la Conselleria de Salut i la Universitat de les Illes Balears posaran en marxa l'any que ve una nova plataforma digital per millorar el benestar emocional i promoure els hàbits de vida saludable entre els joves de més de 16 anys. L'eina té un pressupost inicial de 300.000 euros i inclourà podcast, vídeos i fins i tot xats assistits amb intel·ligència artificial que orientaran els usuaris cap als recursos més adequats segons les seves necessitats.
La directora general de Salut Mental, Carmen Bosch, ha destacat que es tracta d'una aposta per a la innovació i una manera d'adaptar-se al llenguatge dels joves per arribar-hi de manera més eficaç. Inicialment, la plataforma funcionarà com un programa pilot dins la comunitat universitària per a l'acord que s'estén fins al 2028, però també ampliar-lo posteriorment a tota la població juvenil de les Balears.
És una plataforma digital multicanal i trilingüe que estarà en català, en castellà i en anglès. I, com deia, que té com a objectiu pues, millorar el benestar emocional, fomentar hàbits de vida saludable, promoure la salut mental i prevenir, sobretot, problemes de salut mental, no?
Adrià Montaner, el vicerrector de Projecció Social i Cultural de la UIB, assegura que la majoria de problemes de salut mental es desenvolupen durant l'edat universitària.
Estudiants universitaris, 2 de cada 3 presenten símptomes de depressió, 1 de cada 2 presenten símptomes d'ansietat i 1 de cada 5 presenten ideacions suïcides. Són 3 dades superrellevants.
I encara parlant de plana laboral... La Federació Balear de Confraries de Pescadors qualifica d'insult la proposta de la Comissió Europea per reduir un 65% els dies de pesca de la flota d'arrossegament en el Mediterrani, que en aquest moment se situa en els 150 dies a l'any, tot i que aquesta xifra no és exacta.
La proposta, denuncia la patronal, suposa una nova punyalada, diuen, a una flota que fa malabars per sobreviure. El president de la Federació de les Illes, Domingo Bonnin, ha alertat que la restricció proposada per la Comissió Europea faria gairebé inviable l'activitat pesquera al Mediterrani.
Clar, que te diguin que només podràs fer feina 9 dies és molt complicat d'assumir, perquè no va en la línia de lo que mos han anat dient fins ara.
Demà comença el Consell de Ministres de la Unió Europea a Brussel·les i la Federació espera que el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, pugui negociar 2 dies més de permís. Bonnin també recorda que les barques d'arrossegament aporten el 70% de les captures a Balears i sostenen la cadena comercial i les confraries.
I qui també prepara mobilitzacions és la policia local de Palma, que lamenta els retards per aplicar el pla d'ordenació de la plantilla. Sobretot, després que l'Ajuntament comunicàs divendres passat que aquest no entrarà en vigor dia 1 de gener.
D'acord amb les entitats sindicals, es tracta d'una decisió causada per la manca de voluntat i d'estratègies polítiques intencionades. Els sindicats apunten que el servei policial funciona únicament per l'esforç dels agents policials que sostenen, diuen, una estructura que no funciona i acusen l'administració d'improvisar contínuament. Les accions de protesta començaran aquest mes.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La jutgessa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va atacar amb un ganivet la seva exparella la matinada de dia 30 de novembre a Costitx.
Víctima i agressor varen ser ingressats a Son Espases, ell amb ferides greus causades per aquest home i ell perquè es va autolesionar. Diumenge passat, l'home de 34 anys va ser enviat a presó després de rebut l'alta hospitalària.
I ha quedat vist per a sentència el judici contra un pare acusat d'agredir i abusar sexualment la seva filla durant 10 anys. La Fiscalia demana 34 anys de presó i 15.000 euros per a la víctima. L'acusat ha estat el darrer en declarar i ha negat tots els càrrecs que ha atribuït a una revenja de la mare i la pròpia Nina.
Un informe dels serveis socials, però, ha estat contundent i li dona tota la credibilitat al testimoni de la menor, que manté que va ser abusada i agredida sexualment per son pare des que tenia 4 anys. La família de l'home també ha declarat avui per exonerar-lo de qualsevol comportament anormal. L'home s'enfronta ara a una pena de més de 30 anys de presó per un fet que, segons l'escrit d'acusació, haurien passat des del 2010, quan la Nina tenia només 4 anys, i fins al 2021, quan la família va presentar una denúncia davant la Policia Nacional. El 2022 ja va ser condemnat per lesions cap a la seva filla, però ara mateix es troba en llibertat.
I ha ingressat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança, l'acusat de matar la seva parella d'una pallissa a Catarroja, València. El magistrat ha adoptat aquesta decisió després de la mort de la víctima de 50 anys a l'hospital on va ingressar fa 3 dies a la unitat de cures intensives.
El jutge li atribueix la presumpta comissió d'un delicte d'homicidi i un delicte de maltractament habitual. L'home de 43 anys va passar ahir a disposició judicial i havia quedat en llibertat amb mesures cautelars. Recordem que el 016 el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere està operatiu les 24 hores del dia, no deixa rastre la factura, però sí que s'ha desborrat del registre de telefonades. De confirmar-se, seria la víctima 46 en mans de la seva parella o exparella, la 1341 des de 2003, i se sumaria les 4 víctimes confirmades el desembre d'enguany.
I un apunt més en plan de successos, perquè la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Josep a Eivissa cerquen el conductor d'un vehicle implicat en un atropellament a una jove de 25 anys que circulava en bicicleta elèctrica. El responsable es va donar la fuga. La jove de nacionalitat italiana ha resultat ferida greu.
Segons ha informat la Policlínica Nostra Senyora del Rosari, l'atropellament es va produir a Lloro Baixa, la carretera de Cala Tarida, i fins al lloc de l'accident es va traslladar la policia local de Sant Josep i una ambulància del SAMU 061, que va evacuar la ferida al centre hospitalari. A la jove li va esclatar la melsa i va haver de ser intervinguda d'urgència per l'equip de cirurgia general. Roman, ingressada a l'UCI de la unitat cures intensives i està estable dintre de la gravetat.
Set i 22 minuts, l'ampliació de l'Institut Marc Ferrer a Formentera estarà llesta abans que comenci el proper curs escolar.
Les obres compten amb un pressupost de gairebé 2 milions d'euros i preveu la creació de 6 aules i 2 tallers. Aquestes obres donen resposta a les necessitats creixents de la comunitat educativa de Formentera i permetran retirar les dues aules modulars que actualment donen servei a l'Institut. Ho explica el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.
Durant tot aquest curs encara duraran les obres i la idea que feim feina, i per això vam que veure sempre la constructora i espitjar un poquet, és que el pròxim curs estigui ja tot fet. I que estiguin. També hem de dir una cosa, és una part important, perquè estaran climatitzades totes aquestes parts d'aules. Després ens faltarà fer la climatització de la resta de l'edifici.
I més qüestions, perquè 21 alumnes pitiusos cursen per primera vegada el programa d'ensenyament integrat de secundària al Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera. Uns estudis que la Conselleria d'Educació ha posat en marxa amb l'objectiu d'oferir una educació integral pels alumnes amb vocació per la música i la dansa. I s'obre, de nou, el debat sobre si és convenient o no prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, després que Austràlia hagi limitat l'accés dels nins i adolescents a aquestes plataformes. Els experts alerten dels problemes i riscos que poden generar aquests continguts als menors, però no tot passa només per prohibir.
És el que ha defensat a l'informatiu Matí Jordi Llebrés, doctor en Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Considera que s'ha d'invertir per oferir alternatives saludables per intentar evitar la dependència que sovint tenen els infants de les pantalles.
Més que enfocar en prohibir el que està malament, el que s'hauria de fer és potenciar moltíssim les activitats que sí volem que facin els adolescents. No? No podem pensar que només prohibint que facin una cosa immediatament passin a fer la cosa que és aquella més saludable. No?
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
11 barques han arribat avui a les Balears amb 178 migrants a bord. En total, des d'ahir ja són 21 les embarcacions que han arribat a les illes i 350 els migrants arribats. Enguany han arribat més de 7.100 migrants a les Balears. A falta d'acabar l'any, ja són gairebé 1.300 més que durant tot l'any passat. I amb aquestes xifres, la ruta migratòria algeriana podria cobrar encara més protagonisme en el futur. Ho avisa l'Observatori de les Migracions de la Universitat. El motiu? Altres rutes mediterrànies que són ara més inaccessibles i la col·laboració amb l'Alger es pitjor, ho explica David Abril, membre de l'Observatori.
És una ruta que se mantindrà o fins i tot podríem intuir que podria créixer en funció del que s'acaba d'aprovar també a nivell de Unió Europea, no? Perquè si s'ha apostat per més de lo mateix, des del punt de vista tècnic, objectiu, científic, migracions en trànsit. És gent que passa per aquí però que no hi queda. Per tant, s'impacta és menor.
Precisament per conèixer millor i analitzar els impactes migratoris reals, una trentena d'experts de la universitat integren l'Observatori, en què també hi participen treballadors d'entitats socials. El racisme, la integració o el dret de les persones migrants estan en el focus. Ja tenen en marxa un estudi sobre les dificultats d'empadronament als diferents municipis illencs.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca. Arriba al Teatre Principal d'Inca El malalt imaginari, el clàssic de Molière revisitat amb humor corrosiu per Sergio Baos. Una comèdia divertida i punyent que posa en evidència els farsans de la salut, d'ahir i d'avui. El pròxim 14 de desembre a les 19 hores a la sala principal. Entrades disponibles al web del teatre.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Més qüestions. Abans d'arribar a les 7:30, la UCO ha detingut l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, a Madrid, en una operació sobre contractació pública dirigida per l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció. Díez és investigada en un jutjat madrileny per suborn i tràfic d'influències per presumptament maniobres contra la Fiscalia o els comandaments de la Guàrdia Civil, en què, segons el jutge, pretenia malbaratar investigacions judicials. De fet, el magistrat Arturo Zamarriego li va prendre declaració el passat 11 de novembre per presumptament oferir favors a canvi d'informació contra membres de l'Institut Armat i la Fiscalia Anticorrupció. Fernández, expresident de la CEPI i ets al càrrec de la Junta d'Andalusia, també està relacionat amb societats vinculades al cas Cerdán. L'operació continua oberta. Una operació que es du a terme precisament el mateix dia que han conegut que el batlle de Monforte, José Tomé, dimiteix com a president de la Diputació de Lugo arran de les denúncies per assetjament per no entregar l'acte. El fins ara secretari del PSOE, la província de Lugo, no deixarà la batllia. En una roda de premsa, Tomé ha afirmat que ha presentat la dimissió de manera voluntària per responsabilitat i per facilitar la seva defensa.
Presentarei la meva dimissió voluntària per no perjudicar la institució provincial com a president de la Diputació e desarrollar así millor a miña defensa.
Tomé ha negat repetidament les acusacions. 6 dones l'han denunciat per presumpte assetjament sexual a través del canal intern del PSOE. Els seus testimonis s'han fet públics pel programa Código 10 del canal de Televisió 4 i les dones parlen de tocaments, cridades i imatges per part del socialista.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, 3 de cada 10 residents a Balears pateix exclusió residencial per la crisi de l'habitatge, així ho indica l'informe de la Fundació Foessa, entitat fundada per Càritas, que revela que un de cada 5 balears, és a dir, 233.000 residents, viu en situació d'exclusió social.
L'estudi posa de manifest que el major factor de desigualtat és l'habitatge. A l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tant de recursos a pagar una casa i els seus subministraments que una vegada ho han pagat tot es queden per sota de la pobresa severa. Un fet alarmant, segons el sociòleg Tomàs Ubrich.
La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, pero chocan con barreras estructurales. No fallan las personas, falla el sistema.
L'entitat reclama una resposta contundent tant per part de les institucions com de la societat civil per evitar, diu, el col·lapse.
La plataforma Airbnb retira més de 4.400 anuncis de lloguer vacacional a Mallorca en la campanya d'inspecció contra l'oferta turística il·legal.
Són més de 20.000 places eliminades del mercat que no tenien número de registre. Precisament a aquesta hora la presidenta del govern, Marga Proens, participa en el Comitè Europeu de les Regions a Brussel·les per presentar un projecte de dictamen per un turisme de més qualitat.
La vaga de metges deixa un total de 170 operacions i 5.700 consultes hospitalàries anul·lades en els dos primers dies, segons l'IBE Salut.
La segona jornada de vaga contra la reforma de l'Estatut Marc ha tingut novament un seguiment massiu del 85% als hospitals i un 70% d'atenció primària. Carlos Rodríguez, es portaveu de Cimeval.
El hacer guardias tan exhaustivas como estamos haciendo nos parece indigno, no solo para nosotros, sino para los pacientes, para la población.
Demà la ministra de Sanitat, Mònica García, reunirà al matí amb les parts implicades per intentar desbloquejar el conflicte que està previst que s'allargui fins divendres.
La Federació Balear de Confraries de Pescadors qualifica d'insult la proposta de la Comissió Europea per reduir un 65% els dies de pesca de la flota d'arrossegament a la Mediterrània.
El president de la Federació de les Illes, Domingo Bonnin, alerta que la restricció proposada per Europa faria gairebé inviable, diu, l'activitat pesquera d'un sector que ja fa malabars per sobreviure.
Clar, que te diguin que només podràs fer feina 9 dies és molt complicat d'assumir, perquè no va en la línia de lo que mos han anat dient fins ara.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va intentar assassinar a punyalades la seva exparella a Costitx.
Després de rebre l'alta hospitalària, l'home de 34 anys va ser enviat a presó. La víctima, de 36, roman encara ingressada a l'Hospital de Son Espases des del passat 30 de novembre.
Són gairebé les 7:33, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant del Reial Mallorca, que continua fent feina per preparar el partit de dissabte a Son Moix.
Bon vespre, Aina. Aquest dissabte torna la Lliga a Son Moix. El Reial Mallorca rebrà a les 4:15 de l'hora baixa l'Elx, un dels equips revelació de la temporada. Jagob Arrasate podrà comptar amb Leo Román, ja recuperat de la seva lesió, i també Antoni Lato. Els dubtes per al partit són Antonio Raillo i Pablo Torre, que va abandonar ahir l'entrenament per unes molèsties. La baixa segura és la de Samu Costa per sanció. I el CEO de negoci del Reial Mallorca, Alfonso Díaz, ha valorat avui migdia la situació actual de l'equip.
Pues siempre somos ambiciosos, ¿no? Desde que empezamos la liga, queremos estar más arriba. No ha sido buen comienzo, pero bueno, tenemos que seguir ahí peleando y tratando de sacar, ¿no? Sacar los partidos adelante. Hemos tenido mala racha al inicio, yo creo que luego recuperamos un poco y bueno, los resultados están ahí un poco más planos, digamos, ¿no? Pero bueno, tenemos esos tres partidos por delante, Elche, Valencia y Girona, y bueno, pues a tratar de sacar 2 o 3 partidos para estar un poquito más arriba, que es lo que queremos antes de que acabe la primera vuelta.
Alfonso s'ha mostrat realista, però també optimista, perquè encara queda més de mitja temporada. L'escoltam.
Nuestra realidad ahora mismo es que estamos ahí abajo, ¿no? Pues hay que asumirlo y tratar de sacarlo adelante, que lo vamos a sacar seguro. Estoy seguro, en casa estamos bien, no han salido algunos resultados, pero en los partidos en casa yo creo que tenemos que hacernos fuerte y sacar alguna cosa, algún partido fuera, pero yo creo que vamos a sacarlo adelante, estamos bien y bueno, vamos a acabar esta primera vuelta.
I per als Reis d'Orient, Alfonso Díaz té clar que demanar-los.
A los Reyes. Pues de momento los tres puntos en casa y luego contra el Girona, que será justo el día de Reyes, también ganarles y poder tomar un buen chocolate y un buen roscón de Reyes.
I pel que fa a la Copa del Rei, atenció, hi ha nou horari per al partit entre Atlètic Balears i Atlètic de Madrid. Finalment es jugarà dimecres, dia 17, a les 7 del vespre. Així ho ha anunciat avui a hora baixa la Federació Espanyola de Futbol, un canvi que ha realitzat per motius televisius. El club blanc i blau ha informat que les entrades ja adquirides continuen sent vàlides. Resta exactament una setmana perquè l'Estadi Balear visqui una nit històrica a l'Atlètic Balears, que tractarà de no despertar del son ni de la Copa, guanyant així a l'Atlètic de Madrid. Per un partit tan especial, el club ja ha posat a la venda les entrades amb preus de 25 euros per als socis, que més podran comprar-ne una extra per 30 euros, i de 50 per a la resta d'aficionats. El director esportiu de l'Atlètic Balears, Marc Julià, recorda la importància que té que els abonats reservin el seu seient abans de divendres. L'escoltam.
Des d'avui de matí, a les 9 de matí, pues ja tots els abonats i sempre reservant el seu asiento fins a divendres. Divendres 12 a les 7, molt important això, se reserva el seient, perquè no sabem quan ja hem reservat tots els seients dels abonats, no sabem el ritme d'entrades online. Avui en dia mai saps com van i pas pena que algun abonat se quedi sense, no. Per això deixem molt clar que fins divendres dia 12 a les 7 de l'hora baixa tenen la reserva de seient, tant online com físicament, aquí a l'Estadi Balear.
El club afegirà una grada supletòria amb l'objectiu d'arribar a omplir l'estadi amb 5.000 persones.
La grada supletòria tindrà al voltant de 1.000 persones. Nosaltres esperam ple, la veritat, esperam, i per lo que veig de ritme d'entrades, pues no m'estranyaria gens que arribem a els 5.000 espectadors, que és un poc el que mos hem parlat d'aforament per aquest partit.
Recordam que aquest partit de Copa del Rei entre Atlètic Balears i Atlètic de Madrid es jugarà finalment el dimecres, dia 17, a les 7 del vespre, i el podreu seguir en directe aquí, a IB3 Ràdio. I seguim amb més futbol, perquè avui vespre hi ha Champions per a tres representants espanyols. El Villarreal ha rebut el Copenhague a la Ceràmica. I a les 9 del vespre, l'Atlètic Club de Bilbao rebrà a Sant Mamés el vigent campió, el Paris Saint-Germain. L'entrenador Ernesto Valverde recupera Iñaki Williams i no podrà comptar amb els lesionats Laporte ni l'exmallorquinista Robert Navarro. I a la mateixa hora, el Real Madrid rebrà la visita del Manchester City. Els blancs cercaran una victòria després de caure a la Lliga contra el Celta i amb un problema greu a la darrera línia. Tenen fins a 6 defenses lesionats. L'entrenador del Real Madrid, Xavi Alonso, molt qüestionat, diu que el seu equip està preparat per guanyar.
El equipo está unido, está convencido. Todo el mundo está convencido de que podemos ganar mañana. No hay, creo que nadie que tenga dudas, pero para ello tenemos que jugar un buen partido, tenemos que jugar con un buen ritmo, con una buena intensidad, competir, y de eso no hay ninguna duda.
I en aquest moment, recordant per fer l'apunt, el Villarreal està al temps de descans perdent per 0-1 contra el Copenhague. I a la jornada d'ahir, Barça i Atlètic de Madrid van aconseguir la victòria. Els blaugranes guanyaren contra l'Eintracht Frankfurt per 2-1 amb dos gols de Koundé. I l'Atlètic de Madrid va guanyar per 2-3 al camp del PSV amb gols de Julián Álvarez, Janko i Sorloz. I demà l'Europa League serà el torn del Betis, que jugarà a Croàcia contra el Dinamo Zagreb, i del Celta, que rebrà el Bologna. I pel que fa a la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà a Polònia contra el Jagiellònia. I acabam amb futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal ha dit adeu a la Copa del Rei. El conjunt mallorquí ha quedat eliminat després de perdre la pròrroga i vespre per 5-3 a la pista de l'Inter Movistar. Escoltam el capità del Palma, Carlos Barrón, que reconeix que el vestidor està tocat, però recorda que no hi ha temps per lamentar-se.
Bueno, realmente anímico el equipo está fastidiado, ¿no? Porque es una competición que se nos va. Pero sí que es verdad que tenemos otra final este sábado. Es verdad que hay que pasar ya página rápidamente por la importancia que tiene el partido de este sábado. Y luego de Inter aún queda mucho. Nos tenemos que centrar en el partido de este sábado contra Tudela, que nos jugamos un pase a la Copa de España.
Ho sentíem, torna a la Lliga i el Palma rebrà el Ribera Navarra dissabte a les 8 del vespre a Somos en el penúltim partit de la primera volta. L'objectiu és acabar-la entre els 8 primers i de moment el Palma és 7è amb 21 punts.
Gràcies, Xisco. 21 minuts per arribar a les 8.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim. Infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor. Per viure moments que et fan bé. Testim-mallorca.com.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Després de no haver pogut aprovar un nous pressupostos, Govern i PP tancaran l'any amb un acord en vots, ja que en el darrer ple de 2025 el Parlament validarà el decret de projectes estratègics acordat entre les dues formacions. Avui, en la tradicional Copa de Nadal que ofereix la Cambra Autonòmica a la premsa, els portavous han fet balanç de l'actual exercici. Marta Puyalto.
El PP presumeix d'estabilitat, assegura que, malgrat la seva minoria parlamentària, ha estat capaç d'aprovar lleis i decrets a diferència del govern espanyol. Per Vox, enguany s'ha demostrat que gràcies a aquesta formació el canvi és real. Són Sebastià Sagreres i Manola Canyades.
Davant el fum, davant el renou, davant la voluntat que tindrien els grups polítics de l'esquerra de que hi hagués bloqueig i de que hi hagués inestabilitat, aquí hi ha una realitat. I és que el govern de Marga Provenç té estabilitat, va aprovant qualsevol iniciativa que se proposa i que té un pressupost que permet arribar en el final de la legislatura.
Se ha demostrado este año que ha sido crucial para los ciudadanos de Baleares que donde está Vox hay un cambio real. Que no hemos venido aquí a mantenernos en un sillón, sino a cambiar las cosas.
Per part de l'oposició, els socialistes asseguren que el govern és més dèbil, més fluix i està més limitat que mai. Per més per Mallorca i més per Menorca, l'any acaba pitjor del que va començar perquè el govern de Marga Provenç no ha sabut resoldre els principals problemes de la ciutadania, com ara l'accés a l'habitatge. Són Marc Pons, Lluïsa Pesteguia i Josep Castells.
En aquest Parlament només s'aprova allò que vol Vox, quan vol Vox i en les condicions que vol Vox. No quan ho vol el govern, en les condicions del govern i de la manera que ho demana el govern.
Són serveis públics menys dotats i amb més necessitats i, per tant, aquest any ha estat un any perdut i en els que només han guanyat els qui sempre guanyen quan governa el Partit Popular, els promotors immobiliaris i els grans hotelers.
Cap dels grans problemes que tenen les Illes Balears, ni habitatge, ni salut, ni connectivitat aèria, saturació turística, no hi ha hagut cap mena de política que hagi suposat un punt d'inflexió amb aquests temes. És a dir, continuen igual de malament que estaven, no? Per tant, una valoració molt negativa.
En el seu discurs a la premsa, el president del Parlament, Gabriel Lecent, ha animat els periodistes a rebel·lar-se contra el descrèdit i a no caure davant la pressió del poder.
I a banda, a les 7 i mitja vos explicaven que la política estatal està marcada avui per la detenció de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i l'expresident del CEPI, Vicente Fernández, a Madrid en una operació sobre contractació pública. També per la dimissió de José Tomé com a president de la Diputació de Lugo arran d'unes denúncies per assetjament, però no entregarà l'acte. Abans de conèixer-se la dimissió de Tomé, el portaveu dels socialistes, Patxi López, afirmava que el PSOE apartarà en contundència totes les persones denunciades per assetjament sexual.
Todos estos casos que pueden ser, que están apareciendo ahora, están fuera de lo que son los principios, los valores del Partido Socialista, y todos serán apartados con contundencia.
La dimissió de Tomé es produeix precisament quan el Partit Socialista també està pendent del cas de Francisco Salazar, també denunciat per treballadores de la Moncloa quan era director d'anàlisi i estudis del gabinet de la presidència del govern. Aquests casos de presumptes assetjaments sexuals han marcat avui la darrera sessió de control al Congrés de l'any, que s'ha desenvolupat Neus López, carregada de retrets.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat els socialistes de no donar exemple amb el feminisme que prediquen i ha demanat de nou la dimissió de Pedro Sánchez, qui, de la seva banda, ha assegurat que el PP no està per donar lliçons de res.
Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias.
Este gobierno es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo.
Els socis del PSOE, en canvi, exigeixen més explicacions als socialistes pels casos de masclisme dins el partit. Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, els ha tildat inútils.
No, nadie entiende lo que está haciendo el PSOE, sobre todo lo que hizo Moncloa para con Salazar. Creo que nadie lo entiende y lo que se le pide al PSOE, cualquier organización humana decente, es que proteja a las víctimas, en este caso a las mujeres que quieran denunciar y que deban denunciar.
¿Qué es lo que más le extraña de la actitud del PSOE?
Lo inútiles que són en este caso i en tantos altres.
I una altra de les polèmiques que afecta el govern espanyol és la sentència del cas contra l'exfiscal general, que varen conèixer ahir 20 dies després que el Suprem avançàs la condemna.
Precisament la nova fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha promès el càrrec avui davant el rei Felip VI en un acte celebrat al Palau de la Zarzuela.
Davant el monarca i en presència del president espanyol Pedro Sánchez, també del ministre de Justícia, Félix Bolaños, com a notari major del regne. Peramato ha promès el càrrec després que el Consell de Ministres d'ahir el formalitzar el nomenament com a fiscal general.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
El BOE recull avui el cessament d'Álvaro García Ortiz i el nomenament de Peramato. La nova fiscal general proposada pel govern espanyol va rebre l'aval unànime del Consell General del Poder Judicial.
El Congrés dels Diputats suspèn dels drets parlamentaris a José Luis Ábalos, que ja no podrà votar des de la presó. Ho ha decidit la mesa del Congrés després de confirmar-se el seu processament per part del Tribunal Suprem.
Sí, acabem de saber que Ábalos no podrà percebre retribucions ni participar en votacions fins que resolgui la seva situació. Els magistrats consideren que el quadre indiciari és sòlid i robust. També el de Coldo García i el del presumpte comissionista de la trama, Víctor de Aldama. Pels delictes d'organització criminal, suborn i malbaratament, la sala veu prou justificada la perpetració de la que els imputa el jutge Leopoldo Puente. D'aquesta manera, el Suprem desestima els recursos d'apel·lació d'Ábalos i Coldo García. Ara s'ha de reunir la mesa del Congrés per suspendre l'exministre de Transports com a diputat.
I el jutge Leopoldo Puente interrogarà demà els perits que van signar els informes de la Guàrdia Civil i de la defensa de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
Uns informes que tracten sobre l'autenticitat de les gravacions realitzades per l'exassessor ministerial Koldo García entre 2019 i 2023, una de les principals proves de la causa davant les discrepàncies entre pericials.
La Generalitat de Catalunya vol reduir a la meitat la població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars. El conseller d'Agricultura català, Òscar Ordeig, ha explicat que, per fer-ho possible, crearan una mesa per abordar mesures destinades a argumentar les captures.
La sobrepoblació de senglars està en el punt de mira del govern català des que va esclatar el brot de pesta porcina africana. Fins avui es manté en 13 el nombre de positius dels virus detectats en senglars, tot en el radi de 6 quilòmetres des del primer cas. D'altra banda, el grup d'experts que està analitzant l'origen del brot de pesta porcina africana presentarà un primer informe la setmana vinent, en el qual també s'estudiarà si unes obres pròximes a les instal·lacions del CRESA hi han tingut alguna relació.
I la patronal proposa pujar el salari mínim interprofessional un 1,5% per davall de la inflació.
La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, creu que el salari mínim ja ha superat el 60% del salari mínim mig net i, per tant, no hauria de pujar l'any que ve. En el seu darrer plantejament de cara a la negociació amb el Ministeri de Treball i els sindicats, la COE ha defensat un increment de 18 euros al mes fins als 1.202 euros bruts mensuals. El president de la COE, Antonio Garamendi, justificava així el seu rebuig a la proposta del govern.
Excluyen a l'agricultura, excluyen a la ganadería, excluyen a la pesca, excluyen al servicio doméstico, que son justamente los sectores más afectados por el salario mínimo, sectores que además están perdiendo empleo. Y claro, curiosamente, pues si tenemos que tener el salario medio aquí, de la forma al excluir a todos los de abajo, se queda aquí arriba.
La proposta de l'1,5% quedaria molt lluny del que plantegen els sindicats, que és del 7,5% per sota de la inflació d'enguany. El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordó, ha qualificat de ridícula la proposta de la patronal, una xifra que ha dit no es pot ni contemplar.
A mí la propuesta de la COE me parece ridícula. ¿Qué le exigimos al gobierno para que haya un acuerdo con los sindicatos? Una subida contundente del salario mínimo interprofesional, por un lado, y la modificación del reglamento que regula el salario mínimo interprofesional para evitar estos procesos de reducción de pluses y de complementos que están utilizando muchas empresas.
Ana Corina Sosa, la filla de l'opositora María Corina Machado, ha recollit avui en el seu nom el Premi Nobel de la Pau 2025.
For this reason, the cause of Venezuela transcends our borders. A people who choose freedom.
Un guardó que s'ha lliurat en una cerimònia a Oslo, Noruega. La política no ha arribat a temps per causes que no s'han especificat després de viatjar des de Venezuela.
La filla de Corina Machado ha expressat la seva profunda gratitud pel guardó i ha afirmat que gràcies a aquest reconeixement, la lluita de tot un poble per la veritat, la llibertat, la democràcia i la pau és reconeguda a tot el món. També ha dit que l'opositora vol viure en una Venezuela lliure i que mai no desistirà d'aquest desig.
Precisament avui el Parlament de les Illes Balears ha aprovat una iniciativa per enaltir la figura de María Corina Machado i de la seva contribució a la pau.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament ha aprovat una proposició no de llei que ha tirat endavant amb els 7 vots a favor del PP i Vox, 6 en contra de Més per Menorca, Més per Mallorca i PSIP. Aquesta proposició insta també el govern d'Espanya a reconèixer l'opositor al règim de Venezuela com a mereixedora del Premi Nobel de la Pau.
I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha rebut avui el president palestí, Mahmoud Abbas, al Palau de la Moncloa, en un nou gest de compromís d'Espanya amb el poble palestí arran de l'ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza.
El president del govern ha reiterat el seu suport al projecte dels dos estats després que el passat 28 de maig del 2024 Espanya reconegués l'estat de Palestina.
El acuerdo de paz, por supuesto, es un primer paso en ese camino y se alza sobre la única solución posible, que es la solución de los dos estados y una paz. Una solución con la que España, lo sabe bien el presidente Abbas, está firmemente comprometida.
Abbas, per la seva banda, ha demanat que s'implementi tot el pla de pau de Donald Trump i ha demanat ajuda per acabar amb la violència dels colons israelians a Cisjordània.
Són les 7 i 54 minuts. I abans d'entrar en la cultura, volem donar-vos les gràcies perquè aquesta casa, IB3 Ràdio, tanca l'any amb 26.000 oients segons les dades d'audiència del darrer estudi general de mitjans de l'any publicades avui.
Segons l'EGM, els programes amb més audiència són els dos grans magazins diaris, El Matí al Dia, amb 12.000, i Els Hora Baixa, Stentol, que consolida la seva audiència amb 8.000 seguidors fidels. Els caps de setmana destaquen els 8.000 oients de No Venim a Manual i l'informatiu cap de setmana que s'enfila en 10.000 oients de mitjana. Mil manco que l'informatiu matí. L'informatiu vespre incrementa i triplica els oients, com també es consolida l'aviador. Pel que fa a la franja del migdia, entre les 12 i les 3, IB3 Ràdio se situa com la cadena pública més escoltada en les Balears amb 13.000 oients.
I la plana cultural avui té un nom propi, el de Robe Iniesta.
Que a veces retumbaran las montañas y escucharan las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta.
Les mostres de condol per la mort de l'ànima d'Extremoduro als 63 anys i que han conegut aquesta matinada omplen les xarxes socials des de qualsevol pensament, edat i situació, demostrant la universalitat de la música d'aquest artista referent indiscutible del rock espanyol dels darrers anys.
Un referent cultural, bandera de l'underground, de les drogues i la vida sense límits, que va començar a donar les seves primeres passes artístiques al taller mecànic del pare i que arribaria a diverses generacions i a tot tipus de públic sense caure mai en la temptació del mainstream.
I un dels orfes de Robe Iniesta és l'escriptor Lorenzo Silva. La notícia l'ha sorprès avui a Palma, a la universitat, on inaugurava un seminari sobre literatura i dret. Sandra Martínez.
És impossible trobar-te davant d'un dels creadors més reconeguts dels darrers anys, un referent de la literatura espanyola, sobretot la novel·la negra, gràcies als guàrdies civils Chamorro i Bevilacqua, i no parlar del procés de creació i també del pas del temps. Ara que s'han recopilat alguns dels seus primers relats, què es troba un quan gira la vista enrere?
Esa forma de estar en el mundo, que creo que es lo principal que tiene un escritor, y algo a lo que tienes que intentar mantenerte leal. Naturalmente que la experiencia cambia tu percepción de algunas cosas, puede delinear o cincelar tus ideas, pero creo que es importante mantener esa mirada, porque esa mirada es verdadera. Esa mirada no proviene del cálculo, no proviene de la conveniencia, no proviene del interés, no proviene del éxito o del fracaso. Esa memoria, esa mirada que uno tiene con 18 años es de verdad, y esa verdad hay que procurar no perderla.
Literatura i dret, un binomi estrany a priori, és el que ha dut a Palma Silva aquests dies, però per l'escriptor aquesta unió és molt beneficiosa per a les dues bandes.
La literatura puede ayudar a los juristas a ser mejores juristas, por ejemplo, a escribir mejor, a hablar mejor, a comunicar mejor, a precisar mejor sus argumentos y su discurso, del mismo modo que también creo que el conocimiento del derecho puede enriquecer a un novelista. A mí, personalmente, me ha enriquecido.
Columnista, home informàtic que no vol opinar de res sense saber-ne, té molt clara una cosa, que la societat espanyola no es mereix la crispació i la polarització que ho està esquitxant tot.
Una mayor capacidad de análisis, una mayor variedad en la apreciación. Se merecería que, no sé, que hubiera más grises, ¿no? Que alguien pudiera decir, pues esto que han hecho los míos no me termina de convencer del todo. O esto que han hecho esos que no son los míos, a lo mejor algo de razón tiene. Echo un poco en falta eso. Me agobia esta realidad hipermilitante.
Silva s'ha reservat l'opinió sobre la sentència del fiscal general. Encara diu no ha tingut temps de llegir-la i, tot i que està segur que no la compartirà al 100%, també té clar, diu, que no dirà cap animalada. L'han fet els millors juristes, molts dels quals coneguts seus.
I un altre apunt cultural. Augmenta l'interès del públic menorquí pels espectacles del Circuit Nacional d'Arts Escèniques i el Teatre Principal de Mont respon amb un reforç d'aquest títol d'èxit en la seva programació Neus de Primavera.
Els instruments impossibles del clamat espectacle Ad Libitum, la premiada proposta del Cirque de Clis, Lates, o també guardonada adaptació teatral de Los Lunes al Sol. Són tres dels cinc títols que arribaran aquesta temporada al Teatre Principal de Maó gràcies a la subvenció del Ministeri de Cultura del programa Platea. Dieves Portas, la gerent del teatre.
Es dobla de s'habitual degut a sa creixent programació anual professional, a ses bones xifres d'assistència i a sa confiança de l'INAEM depositada en sa nostra institució.
Són les 8, moment per resumir els temes més destacats d'aquest dimecres, dia 10 de desembre, en què 3 de cada 10 residents a Balears pateix exclusió residencial per mort de la crisi de l'habitatge. Així ho indica un informe de la Fundació FOESA, entitat fundada per Càritas, que revela que un de cada 5 balears, és a dir, un total de 233.000 residents, viu a Eina Riera en situació d'exclusió social.
L'estudi posa de manifest que el major factor de desigualtat és l'habitatge. A l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tants de recursos a pagar una casa i els seus subministraments, que una vegada ho han pagat tot, es queden per sota de la pobresa severa. Un fet alarmant, segons explica el sociòleg Tomàs Ubric.
No fallan las personas, falla el sistema. La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, però xoquen amb barreres estructurals.
L'entitat reclama una resposta contundent tant per part de les institucions com de la societat civil per evitar, diu, el col·lapse. Lamenta també que l'ingrés mínim vital només arribi al 35% de les persones de les Balears en situació de pobresa severa i que la renda mínima autonòmica, la RESOGA, gairebé hagi desaparegut.
I la vaga de metges deixa un total de 170 operacions i 5.700 consultes hospitalàries anul·lades en el darrers dies, segons l'IBE Salut.
La segona jornada de vaga contra la reforma de l'Estatut Marc ha tingut novament un seguiment massiu del 85% als hospitals i un 70% a atenció primària. Carlos Rodríguez es portaveu de Cimeval.
El hacer guardias tan exhaustivas como estamos haciendo nos parece indigno, no solo para nosotros, sino para los pacientes, para la población.
Demà la ministra de Sanitat, Mònica García, reunirà al matí amb les parts implicades per intentar desbloquejar el conflicte que està previst que s'allargui fins divendres.
I la Federació Balear de Confraries de Pescadors qualifica d'insult la proposta de la Comissió Europea per reduir un 65% els dies de pesca de la flota d'arrossegament de la Mediterrània.
El president de la Federació a les Illes, Domingo Bonin, alerta que la restricció proposada per Europa faria gairebé inviable, diu, l'activitat pesquera d'un sector que fa ja malabars per viure.
Clar, que te diguin que només podràs fer feina 9 dies és molt complicat d'assumir, perquè no va en la línia de lo que ens han anat dient fins ara.
La Federació confia que el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, pugui negociar 2 dies més de permís en el Consell de Ministres de la Unió Europea, que demà comença a Brussel·les.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que va intentar assassinar a punyalades la seva exparella a Costitx.
Després de rebre l'alta hospitalària, l'home de 34 anys va ser enviat a presó. La víctima, de 36 anys, roman ingressada a l'Hospital de Son Espases des del passat 30 de novembre.
I la presidenta del govern, Marga Proens, ha presentat a Brussel·les el projecte de dictamen per un turisme de més qualitat per defensar que les illes serveixen, diu, d'exemple de sostenibilitat turística i resiliència. Però ens ha defensat la necessitat de fer compatible el turisme amb el confort dels residents.
En primer lugar, situa el bienestar ciudadano donde siempre debió estar, en el centro. Hoy Europa entiende que el turismo no puede medirse solo en llegadas ni en PIB. Este dictamen afirma algo que ya es inaplazable. El éxito turístico europeo debe medirse en el bienestar que genera, no en volumen. Y esta es una decisión política.
I la mesa del Congrés ha acordat per unanimitat suspendre de drets parlamentaris a l'exministre José Luis Ábalos una vegada confirmat l'ordre de processament. D'aquesta manera, a partir d'ara ja no podrà percebre retribucions ni participar en votació en fin que resolgui la seva situació.
Es tracta de l'article 21 del reglament que